Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en la calor. Des de la climatització a les aules a educar en temps de calor. I per fer-ho ens acompanyen la Mar Pla. Molt bon dia, Mar.
Hola, bon dia.
La Mar és tècnica de serveis a l'usuari i el client del Servei Meteorològic de Catalunya i també presidenta de la CAPAC, la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya. I també estem amb la Cristina Martínez. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
La Cristina és cap d'estudis d'infantil del Col·legi Sant Josep Carmelites Missioneres de Gràcia. Mireu, avui farem una cosa que no havíem fet a cap programa encara, que és començar amb un àudio. Escoltarem un dels monòlegs d'Andreu Buenafuente quan feia el leitmotiv fa 5 anys, que sembla ser que llavors ja hi havia onades de calor.
Bueno, pues vamos sobreviviendo, hacemos lo que podemos. A los niños no les pasa porque en los colegios públicos de España no hay aire acondicionado. Ah, la secretaria de la Federación de Enseñanza de Madrid ha informado de que en varios colegios se han producido ya golpes de calor, lipotimias, vómitos. Fíjate si hace calor en las aulas, que los chavales ya están usando de ventilador el spinner. ¿Sabes el spinner? Están ahí. Sí, sí. Bueno. ¿Sabéis lo del el juego ese de el suelo es lava? Pues no es un juego. Es real, es real. Bueno, pero tranquilos, porque nuestras autoridades, ya las conocemos, están ahí al pie del cañón, dando el callo y respondiendo a esas necesidades. Hoy Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha dicho que nada de aire, que si los niños pasan calor, lo que tienen que hacer es abanicarse.
Doncs vinga, el bano serà la solució. Ja sentíeu l'Andreu Buenafuente amb un monòleg que podria servir ja ara no només pel juny, sinó que podrien dir per qualsevol època de l'any. Que així el monòleg fa com gràcia. Ara no sé, Cristina, quan estàs al mig de l'aula i fa aquella calor, que de cop un nen se't mareja, que et toca el sol, que és que ja no pots suportar més. Què passa quan fa calor a l'aula?
Doncs mira, quan fa calor a l'aula, els nens estan molt neguitosos, els nens i els adults, tota la comunitat educativa. Baixa la concentració, baixa l'atenció, el rendiment. Per tant, estem parlant d'un impacte en la salut i en el benestar de tota la comunitat educativa. A més, en aquest temps que estem de finals de juny, les darreres setmanes, que són molt intenses a l'escola, doncs, a part de totes les activitats de cloenda, de benvinguda dels nous alumnes d'infantil 3, de la llar d'infants, doncs ens trobem que si a sobre ens ve aquest cop de calor, doncs això és una bomba que esclata i ens fa molt difícil aquesta recta final.
Clar, els adults, normalment, la part inicial del monòleg d'en Buenafuente, que no l'hem sentit, feia referència als adults, que estem a la feina, que fa calor, que posem l'aire i que tu estàs una mena d'iglú i després surts al carrer i és aquella bafarada que no saps com controlar, no?, aquest contrast. I llavors és quan deia, als nens això no els passa, clar, perquè no tenen aire condicionat. M'imagino, Marc, que molts adults, sobretot els que no som docents, fins i tot d'universitat, o sigui, els que no som docents, en general, no ens podem ni imaginar què és això de treballar amb aquestes condicions de tanta calor.
No, evidentment, els altres estem molt mal acostumats, perquè inclús jo diria que en moments ara com estem vivint de teletreball, jo us he de dir que, per exemple, personalment a casa no tinc aire condicionat, per tant, a vegades el que dic, doncs me'n vaig a la feina, que estaré a la fresca, no? Exacte. Aquesta condició i aquest contrast que tenim quan sortim al carrer, està clar que els alumnes no el tenen. I que ens queda molta feina a fer per poder adequar-nos a aquest nou escenari que tenim davant.
Clar, aquest nou escenari, perquè tu que, clar, treballant al Servei Meteorològic de Catalunya,
sí.
Si parlem de dades, que ara no entrarem en dades perquè diríem que ja les sabem, que és que fa més calor, després parlarem de com ha pujat la temperatura de mitjana al planeta des del principi del segle XX, ara estem al XXI, ho sabem, però com està pujant i ho notem, i aquest temps d'esterotat, cada cop al desembre fa molta calor i al juliol no sabem què passarà, però hi haurà una setmana que baixaran les temperatures, aquestes coses tan estranyes que ara passen, no? I que abans potser això passava una època concreta de l'any i ara potser hauríem de començar a plantejar-nos què fem al llarg de tots els mesos.
Sí, és evident, eh? També és veritat que la nostra memòria meteorològica és molt curta, val? Per tant, ens recordem el que podia passar l'any passat o així, però és a dir, que hem tingut altibaixos amb temperatures o així fa, et diria que des de sempre, no? Sí que és veritat que la tendència és aquesta, és que tinguem més calor, segur. Això segur. I per tant, sí, i a més, com dius, al final han de ser adequacions que anem fent, no només potser pensant en l'estiu, sinó pensant en tot l'any, eh? Però bueno, evidentment els dies forts, en aquest cas del que estem parlant de calor i del que pateixen a l'aula, és ara juliol i setembre.
Setembre.
I sobretot també hem de pensar en que se'ns pot allargar octubre. Vull dir que tots, quan no, comences el curs i, bueno, màniga curta i tant.
I que dura la màniga mesos. Curta.
Per això, sí. Això, eh? En aquest sentit de que dura.
I sandàlies, que abans eren just uns mesos concrets,
sí,
i ara
sí,
vas
ara
amb el peu destapat molts mesos. L'aire condicionat no és gaire habitual a les aules?
No. Nosaltres, per exemple, tenim a la llar d'infants, perquè tenim educació infantil de primer cicle, tenim una part, hi ha una aula molt gran, per si és necessari, doncs, tenir l'aire condicionat, però tampoc és gaire saludable, no?, pels nens i nenes. Llavors, les altres classes, el que tenen, en aquest cas de primer cicle, són ventiladors, perquè penseu que el primer cicle d'infantil treballa fins a la tercera setmana de juliol, en el nostre cas. Per tant, pobres, ells es pateixen moltíssim, moltíssim la cara.
Ventiladors de sostre?
No.
O de peu?
No, de peu.
És curiós que no havíem pensat gaire en la temperatura a les aules, darrerament potser els estius més, però amb la pandèmia i quan es va tornar a l'aula, llavors era per fred. Però sí que era aquell moment que tothom anava amb mascareta i que s'havien d'obrir les finestres i hi havia afes, per exemple, que reclamaven que es compressin mantes. Que ens condiciona molt la temperatura que hi ha a l'espai on estem.
Evidentment, el cos humà és molt depenent de la temperatura que té el seu entorn. També és veritat que es va adequant a les temperatures que hi ha. O sigui, evidentment, no? Com resistim nosaltres la calor no és el mateix a com van resistir gent que viu, doncs, per exemple, al continent d'Àfrica, o el fred, la gent que viu cap als pols, doncs, és diferent, no? Però sí, estem en aquesta situació de una mica d'anar-nos adequant i d'anar pensant en què fer.
I si tots els centres ara, imagineu, que tinguessin tants recursos per dur a terme la millor solució, com creieu que s'hauria de combatre la calor? Perquè ara, clar, tu deies, potser l'aire condicionat tampoc és la millor solució. Pensem tot el que genera el CO2 que està generant aquell aparell.
Però al final ja no només el CO2, sinó que jo entenc que també es referia és el fet de que tenir aire fred molt directe, bueno, crec que a tots ens afecta, i ho normal és veure gent amb mocadors, que dius, bueno, no? És difícil a vegades aclimatar-se amb l'aire acondicionat.
A l'estiu, aquí tenim el cartell per no despistar-nos, en teoria a l'estiu hauríem d'estar a 25, estem a 26 ara aquí, a l'hivern hauríem d'estar a 20, perquè hi ha aquella tendència de quina calor, baixem a 16, no, potser ens morirem.
Exacte. No, i que és difícil, trobar aquest equilibri amb els aires acondicionats i després el que hi ha darrere, el que dius, el despendi d'energia, per tant, en CO2 segurament, encara no totes les energies són renovables, però bueno, i és que existeixen molts altres elements que ens poden ajudar a fer confortable un entorn, sigui l'escola, sigui on estem habitualment, sigui on sigui.
Nosaltres a l'escola que parlem més són de ventiladors de sostre, que siguin potents, més que aire condicionat. Sí que en alguns espais s'han posat algunes sales de professors, tenim l'aire condicionat, però sí que pels alumnes creiem que seria millor els ventiladors i els tendalls al pati.
Exacte. Ja, mira, justament anava a parlar dels tendalls, és a dir, d'aquestes proteccions potser més físiques, que potser a vegades no hi pensem tant, però que és fonamental. És a dir, si tu tens una finestra i li poses només un tendall que evitis, que li dongui el sol i, per tant, aquesta calor directa, ja estàs fent que l'interior sigui molt més confortable. Per tant, tendalls en els patis. Sí que és veritat, els patis no havien pensat mai en posar algun cobert. Ara, a poc ja vas veient cada vegada sí. més que hi ha espais amb algun tipus de cobert, no? I hi ha vegades que dius, bueno, pues potser a l'hivern amb un tros en fem prou i l'altre potenciem també el fet de que arribi la radiació i que arribi s'estigui bé amb calor uh-huh. i, per tant, un tendall doncs, que puguis posar als mesos d'estiu, quan fa calor. Però aquests elements més físics també són molt i molt importants.
I després hi ha un altre tema que és el adequar, no?, les activitats que fem durant aquest mes. Doncs evitar fer esport, no?
A les dues.
Això, sí. En aquestes hores.
A les dues potser estan dinant, no? Però...
Sí, buscar els espais més frescos, també de l'escola. També activitats on es puguin refrescar els alumnes. Això, per exemple, en el que parlaven abans, el primer cicle, doncs tot el mes de juliol es passen doncs, amb banyador, cubells d'aigua... Vull dir, procurar que l'alumnat doncs, es refresqui sovint, i després l'aigua... I...
Però clar, això tampoc és tan senzill, perquè segur que tots els cursos volen estar a les hores, al lloc més fresc, a les hores de més calor, fer quan fa més fresca activitat física, però no sortirà tothom a fer activitat física.
Sí, sí, no és fàcil.
Vull dir que els centres tampoc no disposen d'espais que els vagi sobrant, com si res.
No, la veritat és que no. La veritat és que és un trencaclosques, no?, haver de combinar totes aquestes activitats aquests dies, però, bueno, intentem fer el màxim que puguem.
El monòleg d'en Buenafuente hem deixat de sentir-lo, però després hi havia un tall d'un polític de la Comunitat de Madrid que apostava pel vano, el vano fet amb plecs de paper, com fem una activitat manual primer i després tenim un vano que, bé, ens va marejar l'aire, no sabem si serà aire calent o no, tot i que un vano en condicions...
Home, salva de moltes situacions, un vano en condicions, I, bueno, jo dic, sobretot les dones que anem amb el bolso moltes vegades...
I cada vegada època... més homes.
També, cada vegada
són
més.
Són intel·ligents, o sigui, s'han adonat que és un estri que funciona. Home,
perquè si arribes a un lloc i per demà fa calor, el fet de moure l'aire et produeix la sensació de frescor i per tant, doncs, està millor. Ara, que això dins una aula...
No,
ni es veu ni és viable, perquè com escrius, com agafes, senyales a un company amb una mà, el vano...
I els petits no saben fer-ho anar, per tant, això descartat.
És descartat, és això, sí, al moment, però vull dir, no és viable. Un altre punt important que es pot fer és el tema de ventilar. És important obrir les aules a primera hora del matí, que és quan les temperatures són més baixes... mirar des de si es pot tenir una circulació creuada, és a dir, que permeti que l'aire circuli i això també fa baixar molt la temperatura a l'aula quan entres i, per tant, doncs, propicia molt que es pugui estar millor. I després, baixar persianes quan tens molta il·luminació o entra molta calor, baixar si es tenen, que no tot arreu es tenen persianes...
És una mica el que un acaba fent a casa. A primera hora aixeques, ventiles, si marxes i pots, baixes la persiana que no t'entri la calor, poses el tendall, intentes tenir verd. No sé com de viable és tenir molta planta a la classe.
Bueno, dins de la classe no. Tenim l'espai exterior. Sí que tenim un projecte d'escola sostenible, d'enverdir tot l'espai. Això també és un punt, no?, que refresca molt. I un altre aspecte que volia comentar és el tema de la calor humana. O sigui, amb la calor externa i exterior hem d'afegir la calor humana doncs, d'aquests adolescents que omplen les aules, primària, vull dir, aquesta quantitat de nanos que ja per si mateixos ja desprenem també aquesta calor.
La temperatura corporal. Aquí gairebé el juny ha fet calor sempre, aquelles hores que toca de ple sol a l'aula, no deu ser fàcil. Ho apuntaves una mica, però com és educar? Quan fa tanta calor. Tu parlaves de concentració, de dificultats a l'hora de concentrar-se.
Sí. Es nota moltíssim. Vull dir, es veus molt esverats, els alumnes, i et dic que també coincideix, no?, un final de curs, moltes activitats que es fan diferents, els nens necessiten molta rutina, per tant, quan comences a canviar tot això, doncs els hi afecta. I si a més hi ha la calor, doncs és molt difícil. Doncs intentes, doncs, a primeres hores, aprofitar molt més, després intentar fer activitats doncs, que siguin en aquesta part més fresqueda del pati, per exemple. Avui mateix hem estat fent aquarel·les a la part exterior i refrescant-nos una miqueta d'aquesta manera per estar com més còmode, perquè l'aula feia feia molta aixa fogó.
Des que es va signar l'acord de París l'any 2015, l'objectiu de la comunitat internacional, aquesta comunitat tan etèria, és limitar l'augment de la temperatura mitjana del planeta i que no superi el grau i mig respecte a les temperatures que hi havia a l'inici de l'era industrial entre 1850 i el 1900 per així reduir l'impacte del canvi climàtic. Fins ara no hem arribat al grau i mig, però ja hem superat el grau, estem a l'1,2 de mitjana, en funció del lloc on es posi la lupa. A Escola de Família avui estem amb la Cristina Martínez i la Mar Pla, estem parlant de la calor, de l'augment de les temperatures, de la crisi climàtica i de la gestió de tot plegat a l'aula. Algú podria pensar, instal·lem això, aires acondicionats a tot arreu, els aparells d'aire condicionat són responsables de l'emissió de CO2, llavors sembla que per combatre un dels efectes de la crisi climàtica estaríem avivant el foc. Això no és un assumpte de fàcil solució.
No.
Perquè
molt menys.
El que hem dit fins ara sembla que és una mica petits com pedaços.
Sí, no, és evident que el nostre dia a dia, qualsevol cosa que estiguem fent, té efecte sobre el nostre medi ambient i està clar que tot el que, bueno, el que requerim per viure, pues té el seu consum de CO2, gasta l'aigua corresponent i per tant entra dins aquesta roda. Que sí, és com avivar el foc. Llavors, el fet és anar implementant poc a poc, perquè al final són canvis culturals i canvis que requereixen molt temps, però el fet de poder anar fent accions per poder ser una mica més sostenibles. Però no és fàcil, eh?
No és perquè, fàcil. Clar, aquestes accions, hem parlat dels ventiladors o de peu o de sostre, petits detalls com uns tendalls. M'imagino que si ara fos una escola que es fa ara, doncs l'orientació és molt important. Segurament que hi ha hagut centres escolars que s'han posat on hi havia un forat.
Sí, evidentment, aprofites els espais on pots i les escoles urbanes et diria que encara més. Sí que l'arquitectura actualment té molt en compte aquests aspectes, l'orientació o el tipus de façana que posa, el fet de potenciar aquestes circulacions d'aires per fer baixar temperatura simplement així, circulant l'aire sense necessitats d'aires acondicionats, però, esclar, evidentment, les nostres infraestructures escolars, per sort, tenen més anys. I
de fet, la nostra escola té 144 anys, o sigui, imagineu, l'edifici.
Llavors, potser sí que té una bona orientació.
Bueno, depèn.
Unes bones parets.
Clar, no, hi ha aules que donen un espai i l'altre, llavors sí que sabem quina és la més fresca, la que menys.
Tu parlaves abans d'aquest encaix de peces, no?
Sí.
D'intentar les activitats, doncs això, el més fresc, que necessites més concentració, doncs fer-ho en aquests espais, activitat física quan faci menys calor, intentar estar refrescat, amb corrent d'aire, mullar-se, si poden, els més petits, els grans, quan puguin. Però, clar, els horaris de classe també és una cosa que m'imagino que no pots anar canviant, no? Així dir, va, és que aquest desembre que està fent molta calor, canviem l'horari, perquè ha d'haver-hi una organització on totes les peces han d'encaixar i, evidentment, les famílies també tenen unes obligacions al darrere que no podrien de cop començar a les 8 del matí o acabar mitja hora abans. O sigui, s'ha de triar un horari i que sigui aquell sempre.
Sí, està clar que s'ha de triar aquest horari. Nosaltres, com a centre, el que sí que tenim aprovat pel Consell Escolar és una jornada intensiva el mes de juny, en cas, o sigui, el que se'ls comenta és en cas de que hi hagués una onada de calor. O sigui, podíem activar-la comunicant prèviament a les famílies. Actualment la secundària sí que l'està fent, la jornada intensiva, i preinfantil i primària, i el primer cicle no. Per tant, tens, no?, aquesta possibilitat guardada, però ha d'haver-hi aquest cas d'onada de calor declarada, o sigui, una temperatura realment molt, molt alta.
Sí, i ens fixem en el final de curs, però com dèiem,
setembre.
És important el setembre i l'octubre en aquest sentit de que són moments que encara ens trobarem que faci molta calor.
Creieu que potser si acaba passant això de, bé, doncs ara uns hiverns molt més càlids, uns estius desterotats, no sé si haurem d'esperar molt o poc, o esperem que moltíssim, però que potser seria un moment per replantejar el calendari escolar?
Jo crec que sí. Vull dir, el calendari escolar jo crec que ha estat, no?, diverses vegades a sobre de la taula.
Està cada any.
Sí, cada any, sí. No? Sí. Jo crec que aquests mesos de juny i de setembre l'ideal seria doncs, començar potser una mica abans, no?, i fer torn només a matí, seria per evitar, no?, aquesta calor de la tarda. Però sí que és cert que després hi ha un tema, no?, que va molt més enllà, que és la conciliació, no?, de les famílies, la conciliació laboral. O sigui que és un tema que té moltes potes, no?, que haurien de lligar molt bé.
Bueno, al final hauria de ser quasi un moviment de tota la societat, no? Sí. En general hauríem d'estar acostumats a mesos de més calor, començar més aviat i acabar més aviat la nostra activitat laboral per poder dedicar aquestes hores d'extrem a activitats més lúdiques i que ens permetin estar en llocs, en refugis climàtics, que mm-hmm. la veritat és que els municipis estan fent un gran esforç per cada vegada tenir-ne més, i també seria una millora per les famílies.
Aquests refugis climàtics, que són espais on no fa tanta calor, que podria ser una biblioteca o una piscina.
Una biblioteca, una piscina, un parc ple d'arbres, un lloc arbrat, vull dir, canvia la temperatura de la nit, vull dir, moltíssim.
I potser aquest increment de calor o aquesta sensació de calor tan continuada, creieu que podria servir per fi per racionalitzar els horaris? O sigui, que les coses no vagin tan tard, estaria bé, no? Una cosa que en
estaria
principi...
Bé, estaria molt bé. Una cosa per l'altra.
No, una cosa que en principi no és positiva, que ens ajudi, almenys, a arreglar-ho per una altra banda.
Estaria molt bé, però amb això de la reforma horària és un enrenou social important.
Aquí sí que cal la implicació de tothom.
Sí. I tots hauríem d'estar disposats a fer aquests canvis, eh? Tot i que jo crec que a poc i al llarg dels anys, si mirem les generacions, per exemple, dels nostres pares, ja anem racionalitzant moltes coses, eh? Però bueno, encara ens falta molt, sí.
Alguna recomanació?
Avui tenim també recomanacions, documentals, molts documentals i alguna sèrie per seguir parlant del tema que ens interessa, que és aquesta calor. I comencem per un documental on la protagonista segur que la coneixeu.
This is all wrong. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you?
My name is Greta Thunberg. I've learned that you are never too small to make a difference.
Ella és la Greta Thunberg. El futuro es hoy. Greta, el futuro es hoy. És un documental de National Geographic que es pot veure a Disney+. Ja ho sentíeu, tot això està malament i les imatges que veiem són mars plens de plàstic, incendis, el terra sec. Deia, tot això està malament, la gent està patint, ecosistemes sencers que s'estan destruint, com s'atreveixen? La Greta Thunberg és l'activista per la defensa del medi ambient que quan tenia 15 anys va impulsar el moviment Fridays for Future, Divendres pel Canvi, fent vaga en solitari, va començar tota sola, protestant per la inacció política davant la crisi climàtica. Un acte individual al que van sumar-s'hi milers de persones. Va ser tota una revolució, fins al punt que la sentíem, quan deia es presentava, la sentíem, era la seva intervenció a la COP24, la Conferència de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, i deia, he après que mai ets massa petit per marcar la diferència. Això és inspirador, jo crec que és inspirador per tothom, no? Però pels infants i pels joves, veure que hi ha algú que comença a fer alguna cosa amb 15 anys i que és capaç de fer que tothom pari, l'escolti i esperem que reflexioni també.
Sí, és clar, ha de ser un referent. Ha de ser un referent i un referent que es treballa a les escoles perquè, bueno, té molt, molt aprenentatge, no?, darrere d'ella. Nosaltres treballem a l'escola, no només la figura d'ella, sinó en general tota l'estima, no?, i la cura del planeta i del medi ambient. De fet, van tenir una iniciativa ara fa poc, així que m'agradaria comentar-la, que era amb els nens d'infantil, que veiem, bueno, tenim moltes plantes, tenim un petit hort, i, bueno, hem de regar-lo, però davant la sequera, no?, i tot aquest problema que tenim a sobre, doncs vam estar reflexionant i els vam ajudar una mica conduint a buscar una solució que estigués a les nostres mans. Llavors el que vam fer és recollir l'aigua que els hi sobra cada dia en el menjador, del seu got, i ho posem en unes garrafes, i amb aquestes garrafes estem regant al pati de l'escola, no? Per tant, bueno, intentar portar, no, aquestes situacions d'aprenentatge que s'adonen a l'aula, doncs, que puguin tenir aquest impacte.
Per tant, com deia el capità Siam, els petits canvis són poderosos.
Sempre, sí. Sempre són poderosos. I evidentment, és, vull dir, tot el currículum escolar, la veritat és que es va adaptant i van sortir molts temes que abans no es parlaven en aquest àmbit de la sostenibilitat. I també tenim molta tasca a fer a les famílies, també, no? Hem d'anar modificant moltes coses, ens costa. Evidentment, tots ens agrada anar de vacances, però també hauríem potser de reflexionar què representa anar de vacances o, bueno, o moltes de les activitats que fem. Per tant, aquests petits canvis són importants també que els anem implementant a casa, que molts ens venen de les escoles, que moltes activitats que fan a les escoles, després els nanos, pues, els implementen a casa i ens les expliquen els pares, que també ens van molt bé.
Sí, aquesta és la intenció. De fet, quan ho fem, sempre diem, mira, a casa també ho podeu fer, no? Podeu recollir, podeu regar les plantes, no?, amb aquesta aigua sobrant. I llavors el que demanem és això, la implicació, no?, de les famílies quan arribi el nen o la nena, explicant això, doncs que puguis fer-ho també i aportar, no?, aquest granet de sorra també a les famílies.
Clar, perquè aquí l'entorn familiar també juga un paper molt important i és bidireccional, perquè tens de pares cap a fills com de fills cap a pares, no? Fills que reclamen que a casa es recicli més i millor, uh-huh, o pares que insisteixen que per fer trajectes en lloc curts, no?, en lloc de... Anem en cotxe, que és que estic cansat. No, anem caminant, perquè si anem en cotxe... Per tant, aquí tothom pot aprendre.
Tothom. Jo crec que la família, en aquest tema, com qualsevol altre, és bàsic. Tenir aquest treball conjunt de família-escola. Per tant, és molt important això, el que dèiem, no?, que el que porti el nano a casa, doncs, els pares puguin continuar i a l'inrevés, no?, que puguin aportar uns als altres.
Per tant, en el dia a dia a l'aula hi ha un munt d'excuses. Teniu un munt d'excuses, bé, si les busqueu, no?,
sí.
Però que és evident que les busqueu i les trobeu, per anar treballant tot això que estem parlant, no?, de que fa calor, que hi ha una crisi climàtica, que fa més calor del compte perquè nosaltres, els humans, fa molts anys que estem fent determinades coses.
Clar, el mestre el que fa és buscar aquestes situacions, provocar aquestes situacions d'aprenentatge, com pot ser, doncs, amb aquesta notícia, amb aquesta realitat de la sequera, doncs, portar-ho a l'aula i poder treballar. Això ho vam fer amb nens de 3, 4 i 5 anys. I arribar a treballar-ho d'aquesta manera i que ells vegin com reguem amb aquesta aigua, doncs és un aprenentatge molt important. I amb això, igual que qualsevol altre tema, que sempre, no, ho acabes lligant. Per exemple, vam fer per Sant Jordi a l'escola, tenim com a tradició fer una exposició artística. Doncs aquest any va ser sobre el tema, era el reciclatge. Doncs clar, vam haver de decidir què volíem fer amb material reciclat, però abans hi ha un previ, unes sessions per repassar el tema del reciclatge, els contenidors... Hi ha tota una sèrie de sessions que va acabar, doncs, amb aquella exposició, no? Per tant, buscar, com dius tu, tots aquests moments per treballar la sostenibilitat.
I diríeu que les noves generacions són conscients de la crisi climàtica que estem patint?
Sí, són conscients de la crisi climàtica. A mi em falta saber si en som conscients els adults.
Això també us volia preguntar, perquè, clar, més enllà de saber-ho, perquè els adults està claríssim que ho sabem, no? Però després hem de fer alguna cosa,
sí,
no? Caminar, anar amb bici, al transport públic, consumir menys.
Sí. Com costa això a vegades, eh?
Reciclar, sí, perquè a vegades tu pots estar donant un missatge als teus fills, és que s'ha de consumir,
sí,
menys, i després, ui, potser has, sí, comprat alguna cosa que no calia.
Jo crec que la generació actual, els joves, sí que tenen més consciència, eh, que els adults. Potser els adults perquè, no sé, en les nostres generacions no hem tingut, no, tant aquesta rutina o aquest hàbit des de petits, i ells ho han vist, no?, o estan veient ja a l'escola des de ben petitonets.
I potser també perquè ells estan veient que potser els expliquem que abans, quan era la festa major de no sé on, que era al novembre, tothom anava amb bufanda i ara vas amb màniga curta.
Sí.
No? Jo recordo les fires de Girona, estrenaves abric,
sí,
i ara busco samarretes de màniga curta. Vull dir que ara ells, des de les estacions de l'any, que és una cosa que està molt més difuminada, És molt més evident que està canviant alguna cosa.
Sí, ara és evident que ho sentim, és a dir, que va començar a canviar fa uns anys, el que passa que és això, fins que no ho notes o fins que no evidencies... quants dies de calor seguit, no? Uh-huh. El calor sobretot cansa també per molts dies seguits. Si tens un dia puntual, mira, passes calor i l'endemà ja ha passat. Però si es manté, i ara som molt més conscients. Però, i és això, hem d'anar a buscar com en mica anem canviant una mica els nostres hàbits, però en petit, i després tenir aquest suport polític que demanava la Greta, no? De dir, bueno, pues hem d'anar tots una mica cap aquí, no? Però, bueno, dins el món capitalista, dins el món que estem, pues, això costa molt, no? Posaves una cara una mica d'això quan deies consumim menys, és que consumim menys ens implica moltes coses. Però, bueno, jo crec que tots anem fent una mica aquest granet de sorra, més que podem fer, perquè moltes vegades que si estàs a la platja pots recollir el plàstic petit i posar-lo en una paperera. I aquests petits actes que sí, molts també potencien des de les nostres escoles, doncs al final també ajudaran al nostre medi ambient.
Jo crec que és important també que donar aquest missatge de que tots formem, no? O sigui, som part activa del que passi, no?, en aquest planeta. Per tant, o per bé o per malament, el que estem fent està tenint un efecte, no?
I nosaltres estem en un entorn benestant.
Exacte.
Molt benestant. Vull dir, ens preocupem això, que els nostres nens puguin tenir una escola en condicions, perfecte, però pensem que més de la meitat de la humanitat ni tendalls,
ni
a vegades ni escola.
Ni aigua de l'aixeta.
Ni aigua de l'aixeta en condicions, vull dir, és que esclar... amb el qual, i a més amb això del canvi climàtic, el que fas aquí té repercussió a l'altra punta del món, vull dir que...
Molts dels nostres residus estan allò que li dèiem abans, tercer món,
sí.
Per tant...
changing planet and what we can do to help it thrive. Was it under
the earth? Això és El nostre planeta, un documental que podeu trobar a Netflix que ens mostra la bellesa natural de la Terra i ens convida a reflexionar sobre l'impacte de l'escalfament global. Són 8 capítols centrats en diferents aspectes. Ens mostra la diversitat de la terra, els mons de gel, les selves, les aigües costaneres, els deserts i els prats, l'alta mar, l'aigua dolça i els boscos. I és hipnòtic. O sigui, ho mires i veus tanta bellesa que és increïble. El 14 de juny, per cert, s'estrena la segona temporada amb la veu en off d'en Richard Attenborough, que sempre és una excusa per veure-la en anglès, ara que es parla tant de la transversalitat. Doncs aprenem, no?
I
a més, tenim l'excusa d'anar escoltant en anglès. També estaria bé, perquè a vegades els joves es queixen, no, de com és aquest futur immediat del que els parlem, que és tan terrible, posant el focus de com de meravellós és el nostre planeta, que també podria ser una bona estratègia en positiu.
Sí, jo crec que sí, que hem d'estimar, no?, el nostre planeta, valorar tot, el mar, les muntanyes, obrir els ulls, no?, dels nostres nens i nenes a... amb, no, la meravella que tenim davant. Jo crec que si l'estimen, doncs és molt més fàcil cuidar-la, no? Per tant, jo crec que és una tasca que com a centre educatiu doncs tenim molt, molt important.
Aquest contacte amb la natura, n'hem parlat al llarg de tota la temporada, sí, d'Escola de Família, ha anat sortint a diferents programes que parlaven de coses ben diferents, no? De com ens sana, de quin important és aquest contacte amb la terra, amb l'espai exterior, amb mirar, és una excusa per... caminar amb amics, amb la família, parlar, reflexionar, tenir temps sense distraccions i també de posar en valor. Ara, Mar, estic pensant que treballes al Servei Meteorològic de Catalunya, sí, i l'espai del temps, per exemple, no? Quan es fa l'espai del temps a tots els canals de televisió, jo crec que es va començar a TV3, però això que es va posar de moda, que la gent enviava imatges de núvols, sí, de paisatges, que sí que en som molt conscients de tot el que tenim al nostre
voltant.
I tant,
voltant. I tant. Som molt conscients de lo fabulós que és, de la bellesa que té, de tot el que ens porta. Però, com dèieu, no? El fet d'estimar-ho. El fet d'estimar-ho i respectar-ho és fonamental. I és fonamental bueno, amb les coses, amb les persones, no? I, per tant, viure, o sigui, poder-hi anar, poder-hi passejar, com deies, poder-hi estar, pues, pues ens ajudaria molt a entendre-ho.
I aquí potser també hauríem de pensar una altra vegada posar el focus en els adults, perquè se suposa que estem pensant en animals joves a cuidar la terra, que ells són molt conscients, no?, de no trepitjar formigues, de coses que després es van com perdent a mesura que ens anem fent grans, i que potser aquí també podríem aprendre els grans...
Els grans dels petits, sí.
Dels més petits.
Sí, jo crec que sí, que nosaltres, els grans, no?, els adults, hem d'aprendre molt, molt dels nens i nenes, perquè és veritat que ells ja tenen com aquesta sensibilitat, no?, que després potser amb els anys, no?, l'hem anat perdent, però ells encara la tenen, no? Per tant, hem d'aprofitar.
Ho deia Attenborough, el nostre estil de vida s'està carregant la terra. Si s'estira del fil a l'aula, estic pensant, no?, que a vegades... Què heu fet? Hem mirat un documental de... No? Podria ser aquest Our Planet. A partir de la calor que fa l'aula es pot parlar de moltíssims temes, des d'estils de vida, de la globalització, de la responsabilitat personal, col·lectiva... Per tant, tornem a estar en un tema que és molt transversal. Que
moltíssim.
Aquesta calor a l'aula, que sembla que és una tonteria, no? Però vull dir, una cosa que molesta i poca cosa més, al darrere... aquí hi ha
darrere.
Per 5 o 6 projectes.
I tant, sí que podríem fer moltíssims, i des de petits fins als més grans, sí, podríem fer.
I, no, ara estava pensant, no?, que està parlant dels projectes de cara als alumnes, i jo estava pensant que potser també de cara a les famílies hauríem, per exemple, a través de les AMPAs, doncs potser potenciar algun tipus de formació, de jornada, o de xerrada, o d'alguna activitat més destinada a poder viure aquesta sostenibilitat o aquesta estima al planeta, pues, d'una forma més activa.
Sí, moltes vegades les xerrades que es proposen des de les AMPAs i les AFAs tenen més a veure amb les relacions pare fill, en l'educació, però no tan mediambiental, no?
Pot ser un àmbit també a posar-hi. I al final, és el que dèiem, també forma part de l'efectivitat de molts temes. Això que justament deies, no? És un element molt transversal i que ens pot aportar.
Doncs Richard Attenborough no només té una sèrie a Netflix, també té un documental.
I am David Attenborough and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline.
Richard Attenborough, que va néixer el 29 d'agost de 1923. Per tant, tenia... Ara deia, tinc 93 anys, però els tenia, fa 7. Els tenia fa 7, eh? Richard Attenborough, com dèiem, a més de la sèrie, ha fet aquesta pel·lícula, que la podeu veure a Netflix, David Attenborough, Richard Attenborough, Life on Our Planet, on parla del que encara podríem fer per sortir de la situació a la que estem. Aquesta esperança de la que dèiem abans potser està molt bé. Parlem de tot el que s'ha de fer, però sobretot per què ho hem de fer, per seguir mantenint aquesta bellesa.
Doncs sí, la veritat és que hem de tenir sempre, no?, aquesta mirada de futur i de poder millorar les coses, no? Però és cert que a vegades, no?, tot el que et va arribant són notícies al contrari, no? Però nosaltres hem d'anar lluitant i demostrant, no?, als nostres alumnes que amb aquest petit granet de sorra podem millorar.
Doncs ara deixem els documentals i anem a una ficció. En realitat és una distopia d'aquelles que posen els pèls de punta.
Look at the state we are in. God knows we need to shake things up. So I propose that in order to vote, every British citizen must take an IQ test.
God, what did she just say?
Are you saying that some people are too stupid to vote?
I've got you listening now, haven't I? Yeah!
Això és la sèrie Years and Years de HBO, una distopia que avança en el temps, se situa ara, i anem veient, és una família, com van passant els anys i com s'imaginen que va sent el present al llarg dels anys. Ja us dic ara, res de bo, eh?
O sigui, imagino.
No hi ha cap àmbit, ni el familiar, ni el laboral, ni el social, ni el mediambiental, per descomptat. Sembla que tot va a pitjor, però sí que és un bon punt per reflexionar, no? Per adonar-nos. Abans estàvem dient, bé, posem el focus en el positiu, també adonem-nos de què és el que pot passar, no? Aquests estudis, aquestes dades que anem veient de la sequera, que no és que ens sembli que no plou, no. És que els embassaments estan al 30%. És que feia molts anys que no estaven així. És que fa molta calor. És que la mitjana de calor ha pujat. És que hi ha moltes d'aquestes coses que estan pensant i que són certes. Vull dir,
són certes.
Hi ha dades.
Exacte. En aquest cas, un pas que va fer la meteorologia al segle passat, al segle XX, va ser aquest, no?, de poder tenir mesures, d'entendre que les mesures seran el que ens donaran aquest coneixement per saber què passa i què ens pot aportar. I bé, doncs amb totes aquestes dades que anem recollint arreu del territori, també destacar que no tot el món es recullen dades, perquè evidentment això ho podem fer els països més desenvolupats. Els països que no tenen tants recursos, doncs tenim menys informació, però bueno, ara amb tot d'observacions a través de satèl·lits cada vegada tenim més dades. Aquí a Catalunya, per exemple, al servei disposem de quasi 200 estacions automàtiques i a més la col·laboració d'observadors arreu del territori, i tot això ens permet anar poguem fent aquests estudis i anar veient com estava evolucionant la temperatura. Ara, per exemple, estava consultant, no, de l'últim butlletí anual que hem fet d'indicadors climàtics, que l'anomalia de la temperatura mitjana aquí a Catalunya en plomig, ja estem al voltant dels 2,5 graus, això respecte a la mitjana dels últims 30 anys. I que a més portem un període molt seguit de temperatures més altes, que és aquesta sensació que tenim, sobretot.
Home, jo aquest gràfic que estic veient aquí...
Aquest gràfic el veus aquí en vermell.
Una mica de por.
Veig molt vermell, molt cap amunt.
Molt vermell, des dels anys 80. La veritat és que només hem tingut un parell d'anys amb temperatures per sota de mitjana, tota la resta són per sobre. Evidentment tenim alguns anys més, alguns anys menys, però bé, la tendència és aquesta. Però sí, les dades ens diuen clarament que cada vegada està fent més calor i respecte a les precipitacions, a la pluja, no està tan definit que hi hagi una tendència, però que hi hagi més episodis de sequera, sembla que sí, més episodis extrems. Però, i després també treballem el que serien les prediccions, no només la predicció per demà, sinó la predicció per aquí 50 anys, i no són bones. No són bones perquè farà més calor. No són bones perquè, clar, no ens agrada tenir més calor, ens implica moltes coses. Ara està clar que davant aquesta situació que hem d'anar fent és adaptar-nos, que és el que estàvem comentant amb les escoles, amb tots els àmbits, no? I ho haurem d'anar fent, sense pausa, a poc a poc, anar-nos adaptant a aquesta nova situació. Això els nostres agricultors ho saben perfectament, perquè ja van canviant tot els sembrats que estan fent, ja van canviant, però tot això sí que ens requerirà... seguir mantenint canvis, que com a societat ja hi estem acostumats, però en aquest cas pensant en això, en la calor, la pluja...
Tu feies referència als observadors. Aquí som un país de molta afició per la meteorologia, que ens juga a favor.
I tant. I tant, coneixem molt el nostre territori i ens permet conèixer totes les diferents peculiaritats que hi ha en una vall, en unes muntanyes, vull dir, tenim un coneixement molt extens.
I aquest coneixement que l'aula també es pot aprofitar a l'adonar-nos que a recollir dades, no, a seguir un mètode científic, tot això ens ajuda a tenir una foto de què és el que passa i a partir d'aquí prendre decisions.
I tant. O sigui, tot aquest sistema, no, tot aquest mètode científic, doncs ja es treballa amb els alumnes també i es recullen dades meteorològiques, per exemple, que els hi va molt bé. I també volia comentar una mica pensant en el tema de les estacions, no? Com ha canviat el discurs, jo que ja soc mestra de quasi 30 anys al centre, doncs com al principi estaven molt marcades, les estacions ja eren molt fàcils, arribava la primavera, treballaves amb ells com era la primavera, però ara no. Ara arriba la tardor i estàs amb maniga curta i prenent un gelat. Per tant, els hi vas explicant, però ho passes com una mica de llarg fins que hi ha un dia que aquell dia fa fresqueta, et poses la jaqueta i llavors aprofites per explicar el que era la tardor, no? El que era la tardor abans, no? Per tant, s'ha de fer un canvi també en aquest sentit.
I estic pensant l'alumnat d'infantil, que són els que sempre s'atreveixen, sí, a fer més preguntes i a qüestionar-ho absolutament tot. Si tu els dius que a la tardor canvia el color de les fulles,
clar,
diran que no.
Clar. Ara diran que tarda una mica més.
Això.
Ara els hi hem d'esperar. A la tardor a partir del novembre, no de l'octubre, no per fires. Per fires. Hem d'esperar una mica més.
Una mica més.
No? Quasi per Nadal. Ens dependrà una mica també de l'any i de...
També hem arribat a Nadal amb màniga curta. També.
Sí. I, bueno, sempre haurem d'estar una mica pendents, però bueno, els arbres sí que seguiran fent la seva evolució anual, però amb aquests canvis del moment en què comencen tota aquesta... Bueno, o que cauen les fulles o la floració. En aquest sentit, nosaltres també estem recollint dades. Tenim una xarxa que en diem la xarxa fenològica, que va recollint dades de com, quan cauen les fulles, quan floreixen, quan surten les fulles, per anar veient com evoluciona i com va canviant aquest cicle.
I va canviant, no? I perquè tant. Sentíem aquest any que arriben menys ocells migratoris perquè els aiguamolls, com que tan necessiten sec. Que hi hagi aigua i estan secs, doncs no fan parada aquí.
Correcte, és que els animals són els primers que s'adapten, eh? I és el primer que veiem, vull dir, ells són més hàbils en aquest sentit, eh?
Sí.
Que nosaltres.
De la teoria a la pràctica.
Ja fa una estona que estem parlant amb la Mar Pla del Servei Meteorològic de Catalunya i presidenta de la CAPAC, la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, i també amb la Cristina Martínez, cap d'Estudis d'Infantil del Col·legi Sant Josep Carmelites Missioneres de Gràcia. I afegim en aquesta conversa una altra professora, és l'Anna Carbonell. Molt bon dia, Anna.
Hola, molt bon dia.
Ets del centre de l'Escola Bon Salvador de Sant Feliu de Llobregat. Suposo que a Sant Feliu també us passa que aquesta època de l'any, setembre, la calor és un element que està molt present a les aules.
Sí, tant. Tenim, bueno, en els últims anys cada vegada patim més calor a les aules i ja, bueno, vam començar sobretot a prendre mesures de tipus, bueno, a part de les bàsiques, no?, de ventilació de les aules, no?, perquè hi hagi corrent d'aire i procurar que l'alumnat s'hidrati amb molta freqüència. Fins i tot en una aula de segon de batxillerat, que és la més calorosa de l'escola perquè està molt a dalt de tot, vam haver de posar un aparell d'aire condicionat perquè els alumnes poguessin aguantar un ritme tan fort com el de segon amb les condicions adequades. I sí, tenim la sort que tenim una escola molt gran i amb jardins, i això fa que podem fer moltes de les nostres classes als exteriors. Ja ho vam començar a fer molt a la pandèmia i hem aprofitat aquest recurs, eh? Posem els nanos a l'ombra i fem bastantes de les classes les fem a fora, a l'exterior.
A primera hora, diria, no? A les 9, quan començàvem el programa, la Cristina deia això, moure peces per aconseguir que tothom estigui fresc a les hores centrals de calor. Vosaltres, ara ja acabeu, no? Però ja pensant en el curs vinent, i com dèiem, setembre, octubre, també fa calor, tot i que ara potser un ja té més al cap la tardor, però segueix fent calor, us plantegeu, cada any us esteu plantejant com moure, no? Deies, a partir de la pandèmia, estar a més espais exteriors... Us està condicionant la temperatura?
Sí, de totes. Quan més calor fa, més... A veure, els nanos, amb aquesta calor, és difícil mantenir l'atenció de l'alumnat, amb la qual cosa ens hem de reinventar. Ja et dic, fins i tot a vegades ens hem de parlar entre nosaltres per fer també una mica de torns, perquè per això el recurs, en el nostre cas, que més utilitzem és el tema dels jardins que tenim i dels boscos, que estem fent força classes a l'exterior. I això, bueno, ens sentim afortunats, no?, perquè sabem d'altres centres que no ho poden fer.
Hem parlat molt de com pateix l'alumnat aquesta calor, la dificultat per concentrar-se, però i el professorat, que no us he preguntat. Cristina, tu tampoc no t'he preguntat. Explica'm una mica, Anna, vosaltres, com ho feu? Perquè, clar, vosaltres també patiu aquesta calor.
I tant que la patim. I, bueno, i sobretot, quan se'ns va juntar mascaretes amb calor, els professors realment vam tenir problemes a nivell de professors que havien de sortir de l'aula angoixats per la calor i la mascareta i tot plegat, no? És un tema que el parlem força a nivell de claustre, val, de com, perquè clar, vull dir, el, en una escola que l'avantatge que té és que sigui tan gran, també és veritat que no la podem habilitar ni podem posar a nivell energètic, tampoc seria viable segons quines solucions posem, no? I llavors, bueno, sí que és veritat que hi ha una part del professorat força angoixada per aquest tema. Anem tots amb l'ampolleta d'aigua en els mesos de calor, igual que els nanos, i bueno, ens ajudem els uns als altres, que si un necessita doncs, estones, si toquen 3 hores seguides en una aula, doncs que ens puguem anar tornant i ajudant-nos a que ens puguem, sobretot, hidratar molt.
Perquè, a més a més, els nanos, bé, si es troben malament, com vosaltres, vull dir, no passa res, no? Però intentar que estiguin bé. Però vosaltres heu de liderar aquell grup. Vosaltres sou els que heu de tenir el cap clar i aconseguir que aquella hora o l'estona que sigui a l'aula o a l'espai exterior, però que passi el que voleu que acabi passant.
Clar, a nivell metodològic també hem de canviar coses, activitats molt més curtes, canviar d'activitat que et permeti, inclús de vegades podem començar la classe en un espai i acabar-la en un altre espai, o potser en classes de més moviment doncs les fem més a primeres hores del matí i a les hores de més sol que estiguin més tranquils i més frescos. Una mica, sí, sí, a nivell metodològic també hem hagut d'adaptar una miqueta a les classes.
Per tant,
sí,
tot sí, un repte.
Sí, tot un repte. Tot
aquesta
un repte.
Crisi climàtica.
Sí, tant.
Anna Carbonell, de l'Escola Bon Salvador de Sant Feliu de Llobregat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu, adéu, bon dia.
Començàvem avui amb el monòleg d'Andreu Buenafuente parlant dels adults, que estem molt ben acostumats, la majoria amb aire, ben ventilats, com si res. I ara algú podrà pensar, no, és que quan jo treballava fa, no sé, els que treballem ara també, no sempre hem tingut aire condicionat. No,
no, i nosaltres hem estudiat sense, també.
Sense, és veritat, aquells exàmens de 350 persones. Sense aire. Allà sí que hi havia temperatura corporal.
I tant. I sí, risc. Perquè, bueno, hem parlat molt diguem, de més de la educació obligatòria, però la veritat és que les universitats també, o ara que estan amb les PAU, per exemple, sí. Pues Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Estem tinguent sort aquest any, que aquest juny s'està comportant i ens permet pues, estar bé, però sí, sí, nosaltres estàvem sense... Però bueno, aquest sí que deu que veiem, eh? Vull dir, al final les dades ens diuen que tenim més calor i, per tant, bueno, ens hi hem d'anar adequant i posant mesures, eh? A poc a poc, sense, no passa res per partir calor un dia, però bueno, ens hem d'anar adequant.
Mica en mica, on és evident que als centres escolars passen moltíssimes coses... Sempre,
moltíssimes.
Totes, des d'ara aquesta que dèiem, amb la mascareta, no? Semblava que ara la gent de les farmàcies ens dirà, no, nosaltres també anem amb mascareta encara, però sí que és com un camp de proves l'escola. És un barem molt bo, perquè és una part de la població molt sensible, on són els que més pateixen la calor, la gent molt gran i els més petits.
Els més petits, tens tota la raó. I en aquest sentit, també, com a mestres, doncs tenim aquest patir doble, no? El que pateixes tu, personalment, i després doncs, els nanos que tens davant. I veure aquestes situacions doncs, es fa difícil, no? Nosaltres també, sobretot en educació infantil, el que fem també és portar-nos roba molt fresqueta, arribes a l'escola, et canvies, intentar estar el més fresc possible, a part de l'aigua i de totes les mesures que puguem afegir.
I també intentem, bueno, des de les AMPAs, som conscients que en moltes escoles... Pues intenten ajudar amb tot el que poden a les escoles i a poder fer algun projecte o poder col·laborar en algun projecte o portar algun material o bé, el que pugui estar a les mans de les diferents AMPAs.
Sí. I ja per acabar us pregunto, sou optimistes? Creieu que aquestes noves generacions que estan patint més ara, no?, en aquestes aules, aquesta crisi climàtica... que els efectes negatius de la globalització, d'aquesta societat capitalista, consumista, seran més capaços de fer-ho millor que els adults que estem ara?
Jo crec que sí. Com a mínim ho vull creure. Vull creure que sí, no? Que aquesta generació sí que, no?, en aquest sentit està com més preparada, té dades, no? Sí, jo crec que sí.
Serà, bueno, com sempre ha passat, eh? Com tots els canvis generacionals, faran les coses molt diferents.
Sí.
Ja les estan fent a hores d'ara molt diferents, no? Els que surten de les universitats ja pensen molt diferent que nosaltres i bueno, no, potser segurament no ens ho imaginàvem, no? Quan nosaltres estàvem estudiant, que arribaríem a aquests punts. És el que dius, ells tenen moltíssima informació. Uh-huh. És que jo quan penso en el canvi que han fet respecte, bueno, a la quantitat de dades, d'estudis, de... ara el seu món és el món. Per nosaltres, uh-huh, el nostre món era Catalunya, la nostra ciutat, el nostre poble. Dic, clar, això en 50 anys ha canviat tant. Ells saben el que està passant a l'altra punta del món, tenen informació, vull dir, immensa, immensa, que també l'han de saber destriar, eh? Que també és un
altre problema, aquest seria un altre tema.
Bueno, però d'això també se n'aprèn a l'escola, no? Sí, comença a l'escola.
Sí, sí, però tenen molta més informació. I també comentar que, per exemple, des del servei també cada vegada intentem donar més informació en obert, més dades en obert perquè les puguin començar a treballar des de projectes d'ESO o de batxillerat, ben aviat, que tinguin les dades al seu abast i les puguin mesurar, i també augmentant les prediccions meteorològiques que estem donant o els avisos de situació meteorològica de perill. Avui just, aquesta setmana hem presentat els avisos de calor nocturna, un element nou que volem posar en prova perquè, bueno, durant el dia fa molta calor, però sí que hi ha afectacions quan a les nits fa molta calor perquè no, el cos no pot descansar. I llavors, bueno, pues anar adequant també les informacions que fem arribar a la societat a aquesta nova situació.
Doncs esperem que, mica en mica, ens anem tots adaptant i que es vagi revertint la situació actual. Marc Pla i Cristina Martínez, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I acabem amb música. La cançó d'avui és All the Good Girls Go to the Hell, de la Billie Eilish, on explica que hi ha milions de persones a tot el món demanant als líders que parin atenció al que està passant, que el planeta s'està escalfant. Un ritme sense precedents. El gel dels pols es fon, el nivell del mar està pujant. Doncs això, que esperem que sí, que escoltin i que facin alguna cosa. Abans, ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat en David Morral, al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte a les 9 a Escola de Família. Can't commit to anything but a quirk. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you.